Radio Estel.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Que les persones més riques no són les més felices és un fet que, tot i que a vegades costa entendre-ho, és bastant extens. Un exemple pot ser la mort fa poc més de 15 dies de la cantant Whitney Houston, famosa, valorada, personalitat d'èxit i amb diners, i que tot i així no va saber trobar el camí de la pau i de la felicitat a la seva vida. Els experts, de fet, es van adonar fa un temps que el creixement econòmic d'un país no sempre anava d'acord amb la felicitat dels seus ciutadans. Si bé es requerien uns mínims econòmics de mitja, a partir d'aquest nivell, el creixement econòmic del país era inversament proporcional a l'augment de la satisfacció dels ciutadans amb la seva vida. L'any 1972, Jigme Singni Wangchung, rei de Bhutan, va proposar un nou terme que definia una manera diferent de valorar el creixement d'un país i va proposar el terme FNB o FIB, que vindrien a ser les sigles de les paraules felicitat nacional bruta o felicitat interior bruta. Aquests termes són indicadors que mesuren la qualitat de vida des d'un punt de vista més holístic i psicològic que no pas el conegut producte interior brut, que es basa tan sols en la part econòmica d'un país. Happiness, happiness, the greatest gift that I possess. I thank the Lord. Mentre que els indicadors econòmics tradicionals tenen com a centre la rendibilitat econòmica i el creixement econòmic d'un país, el concepte de l'índex de felicitat nacional bruta es basa en la premissa que el verdader desenvolupament de la societat humana es troba en la complementació i el reforç mutu del desenvolupament material i espiritual. Els quatre pilars d'aquest índex són la promoció del desenvolupament socioeconòmic sostenible i igualitari, la preservació i promoció dels valors culturals, la conservació del medi ambient i l'establiment d'un bon govern. Les dades del 2009, extretes d'aquest índex, just iniciada la crisi econòmica, mostra que els països amb un major índex de felicitat són, per ordre, l'illa de Vanuatu, al Pacífic, Colòmbia, Costa Rica i la República Dominicana. Espanya es troba, o es trobava en el 2008, en el lloc 18è de la llista i al darrere de tot, el 178è, l'ocupava Zimbàbue. Mentre Amèrica Central destaca com la regió amb les puntuacions més altes, els països industrials apareixen en els pitjors llocs. I això no és tot. Cap dels països del G8 es troba entre els 50 primers llocs. Potser això mateix ens és difícil, o sigui, avui ens és difícil lluitar pel creixement de l'economia. Potser podem, doncs, fer com va fer el rei del Bhutan aleshores, apostar per un creixement de la felicitat. Bona tarda i benvinguts a Plusvàlua.
Si vols dir la teva, connecta't al Facebook del programa a facebook.com/plusvalua, al nostre blog plusvalua.cat, per mail a participa@plusvalua.cat o truca'ns al telèfon del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Volem saber la teva opinió. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed, he washed my sins away. Oh, happy day.
Bona tarda, ens trobem aquí a Plusvàlua, de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui intentant tocar l'economia des d'una vessant molt més positiva. Tenim amb nosaltres a la senyora Ada Ferrer i Carbonell, científica titular del CSIC. Bona tarda, Ada.
Bona tarda.
És cert això de que la riquesa o els diners no fan la felicitat?
Bueno, sí, en principi sí. Hi ha diversos estudis, has mencionat alguns exemples ja, els estudis en què comparen diferents països. Aquests estudis s'han de fer amb precaució perquè el que nosaltres entenem per felicitat pot ser que no sigui el mateix per tothom. Una persona en un país pot estar dient una cosa diferent que en un altre país.
O sigui que el concepte de felicitat és diferent en diferents països.
O més que el concepte de felicitat, el que és acceptable, que és una bona vida a cada país, és relatiu. Si tu mires al llarg del temps, la felicitat la pregunten de 0 a 10, el que està clar és que és el màxim és el 10. Si en els anys 30 aquí estaven a 5, després poden estar a 7, doncs que no hi ha més, massa més que estar a 10. No? De totes formes, sí que és cert que s'han fet molts estudis i s'han vist els països al llarg del temps, per exemple, què ha passat amb Japó, què ha passat amb Estats Units, què ha passat amb Europa quan hi ha hagut aquest creixement econòmic, i certament hi ha una relació forta entre felicitat i creixement econòmic fins a un cert nivell, a partir del qual creixement econòmic no va lligat del que és la felicitat. La felicitat s'estabilitza, en el millor dels casos, mentre que el creixement econòmic segueix endavant. Això són els estudis per països. A més, hi ha els estudis a nivell individual. En comptes de mirar els països a través del temps, la gent canvia molt també al llarg del temps, o de comparar països entre ells, el que nosaltres fem sovint és mirar què passa amb la gent dintre d'un mateix país quan la seva situació econòmica canvia. Què passa quan guanyes la loteria? Què et passa quan canvies de posició a la teva feina? Quin és l'efecte que això té sobre el teu nivell de felicitat? I la veritat és que, mentre que és cert que els diners tenen un impacte sobre la felicitat, aquest impacte és molt menor que el que un esperaria. Per què un ho esperaria? Perquè tu vas pel carrer i la gent es comporta d'una manera que sembla que els diners els interessin molt. La gent treballa moltes hores, la gent dona molta prioritat a tenir diners, la gent dona prioritat al seu estatus, etc. Llavors, aquests resultats han sigut una mica intrigants pels economistes i han fet que es busquessin explicacions a per què els diners no eren tan importants si la gent treballa moltes hores, va comprar molt i en gasta molts de diners. Llavors, hi ha hagut diverses explicacions. Una explicació, per exemple, és que la gent s'adapta als diners. Tu pots guanyar la loteria, però al cap d'un temps, aquella felicitat que t'havia provocat ser més ric va desapareixent.
Ja no és sorprenent, ja l'has integrat.
Ja és part de... Exacte. I un altre aspecte també molt important és els ingressos relatius. Si el del teu costat guanya més que tu, et fa ser infeliç. Si tothom creix al mateix nivell, si tots cada any augmentem el 5%, no hi ha felicitat a guanyar, perquè tots incrementem en el mateix ritme.
És a dir, que el concepte de felicitat ve lligada a la comparativa
relatiu,
amb el nostre entorn.
Sí, clar, la gent som així, sí.
Caram!
Sobretot el que es trobo interessant també és que aquestes comparacions acostumen a ser asimètriques. Per exemple, si tu guanyes menys diners que el teu grup de referència, i aquí podíem discutir llargament què és el grup de referència, però crec que no és el cas, aleshores, si guanyes menys, ets més infeliç. Però si guanyes més, no ets més feliç. Hi ha una simetria a la que s'ha trobat a la literatura. Però el nivell d'estatus és important en moltes coses. La gent obesa és més infeliç, però la gent obesa que està casada amb algú que també és obès, ho és menys. La gent a l'atur és molt infeliç, però la gent que està aturada en una regió on hi ha molt atur és una mica menys infeliç que aquells que viuen en regions on tothom està aturat.
És a dir, ens conformem, d'alguna manera, dintre d'un marc, mirem al nostre voltant i si tothom està malament, home, no estem tan malament.
Que són relatives. Tampoc hem de pensar que la gent és egoista i dolenta, que es compara, no. Però el concepte de què és bo i què és dolent no existeix en termes absoluts. No s'ha de mirar a la gent com envejosa. La gent, quan tu dius això, es pensen, és que jo no sóc envejós, és que ja no és ser envejós, o no. És que tu què saps què és bo i què és dolent si no et compares amb algú, no?
Esclar. Això explicaria una mica aquestes dades sorprenents de que els primers llocs de països més feliços, així és una mica sobre aquest índex de la felicitat bruta nacional, doncs són països de Sud-amèrica amb unes rendes per càpita molt baixes.
De totes formes, ja et dic, jo penso que s'ha d'agafar aquestes mesures amb precaució. També, per exemple, s'ha de mirar, que normalment no es comenten als diaris, quina és la desviació, la variança que hi ha en aquests països. La mitja de països com Europa pot ser igual que la mitja de Venezuela, però potser la variança és molt més gran, perquè la desigualtat dintre aquests països també és molt més gran.
La desigualtat, de fet, és un dels factors que pot crear més insatisfacció o més infelicitat?
Bueno, la gent no li agrada viure en països desiguals. Normalment, amb totes les preguntes que s'han fet de satisfacció, en tots els estudis s'ha trobat que la gent que viu en regions més desiguals és més infeliç. La gent està afectada pel seu entorn. La gent no li agrada viure en llocs amb gran desigualtat. La gent no li agrada viure en llocs on hi ha un gran atur. O sigui, independentment del teu, de si tu estàs aturat o no, viure en un país on el nivell d'atur és gran et fa infeliç. Canvis d'atur, el fet de que ara Espanya ha augmentat l'atur, això fa a la gent més infeliç, controlant per tot l'altre, independentment del seu nivell de renda, independentment de tot l'altre.
És a dir, en aquest moment, una persona que ens estigui escoltant i que estigui treballant, tot i que tingui feina, clar, veu al seu voltant, més enllà de que tinguis algú a la família, algun amic, més enllà de que, imagina'm que no, que mira, tens la sort que en el teu entorn no, però com que ho veus constantment, potser també la por, l'angoixa...
Hi ha una part que s'ha donat l'explicació aquesta, que és certa i, clar, és menys bonica, no?, que en part la gent no ens pot desagradar la desigualtat perquè hi ha una probabilitat de caure a baix de la distribució, no? Si existeix una distribució molt dispersa de la renda, la probabilitat de que caiguis cap a baix de la distribució hi existeix. Però fins i tot, controlant per aquestes coses, si tu mires amb una regressió i mires a veure l'efecte de la taxa d'atur, l'efecte de la desigualtat sobre la felicitat. Què passa amb la gent rica? Què passa amb la gent que té nivells d'estudis molt alts? Els hi segueix afectant. Per tant, la gent és solidària i la gent no li agrada viure en entorns incerts, més enllà de les coses pròpiament egoistes.
Som amb Ada Ferrer, científica titular del CSIC, discutint l'economia de la felicitat avui. Avui un tema agradable, interessant, profund. Parlàvem d'alguns termes que fan que disminueixi la satisfacció amb la vida de les persones. Ens comentava la desigualtat, l'atur, no només el propi, sinó el dels entorn. Una mica la infelicitat externa, no?, del voltant ens pot fer infeliços a nosaltres. Quins altres elements ens poden...
Bé, el propi atur és un dels elements més importants que afecta la nostra felicitat. I justament per això jo penso que no pot ser cert que si tu dones subsidis d'atur a la majoria de la gent, sempre hi ha excepcions, la gent tingui desincentius per buscar feina. Perquè la gent, més enllà de l'efecte econòmic, que també ja controlem per això en aquestes regressions, més enllà d'això, la gent està molt negativament afectada per estar a l'atur. L'atur no només afecta el moment d'estar aturat, sinó que l'atur és d'aquelles coses en les quals les persones no s'adapten. S'han fet estudis sobre adaptació, la gent s'adapta sobre certes coses, sobre certes coses no, així com als anys 70 es pensava que la gent s'adaptava a tot, es pensava que tu naixies amb una taxa de felicitat predeterminada, tu eres un 7 i tota la teva vida seria un 7. I quan et passava alguna cosa impactant a la teva vida, modificaves temporalment això. Això passa en segons quines coses, hi ha coses que tu t'adaptes, però hi ha coses a les quals no t'adaptes. A la riquesa t'adaptes a quedar-te viudo, etc. Però a l'atur, per exemple, de moment els estudis que s'han fet troben que la gent no s'adapta. Inclús després de trobar feina, la gent no torna a ser mai tan feliç com havien sigut quan encara no sabien què és l'estat aturat. Per tant, l'atur és una cosa important de la nostra societat i penso que s'han de fer polítiques que concordin amb els resultats que es troben en aquestes...
I per la integració, no tant per els diners.
Això és un efecte que ve a sobre dels diners, perquè els diners també hi ha... O sigui, els nostres estudis el que fem és buscar els efectes d'un amunt, assegurar-nos que tot l'altre ho controlem per la personalitat dels individus, no tots els individus són capaços d'afrontar les situacions adverses de la mateixa manera, tot això ho tenim en compte. I després el que veiem és això, que l'atur afecta molt.
És curiós això que explica Ada sobre el fet de que, tot i que estiguem a l'atur, no?, llavors fem tot un procés d'entrevistes, ens costa molt, i al final aconseguim feina, que hauria de ser una alegria, no?, hauria de ser un bon moment, una explosió de felicitat, i em comenta que no.
A veure, tornes a ser una mica més feliç, però mai tornes a ser tan feliç. De moment, els estudis que s'han fet, tenim dades panells que duren 10 anys, 15 anys, cada vegada anirem perfilant, no? Vull dir, estem parlant de 3 o 4 anys després, o 5 anys després.
És
per tant, l'atur és una
curiosa.
Cosa important, la salut, evidentment.
Això és el que li anava a preguntar, perquè el primer que es diu és què és el més important, la salut. La salut és com, demanem salut i com que feina, no sé si se'n pot demanar molta, doncs diem, bueno, com a mínim estem sants.
Estem sants, exacte. Sí, la salut és realment una de les variables també importants per les regressions, la salut...
I em era molt curiós en l'estudi que van presentar sobre justament amb el títol Economia de la Felicitat del Centre de Recerca en Economia Internacional, que deia, no? Els homes, no? Casats, que tenen feina, són més feliços que els homes separats, no? Evidentment aturats, no? Però m'era curiós el terme de, doncs, casat, si és més feliç que separat.
Sí, si es té parella, si és més feliç que si està sol. Sí.
La tenir no
parella
separat,
és positiu. A més, també s'han fet estudis perquè, clar, la gent diu, bueno, també pot ser al revés, pot ser que la gent feliç se troba parella. I, per tant, no és que la parella et faci la felicitat, sinó que la... No. Doncs, fins i tot, seguint la gent a través del temps, fent dades, utilitzant dades panells, es veu que l'efecte és causal. O sigui que el tenir parella causa felicitat.
Felicitat.
No és que la felicitat només et deixi trobar parella.
I també pot ser això amb la salut, no? Perquè també es parla que les persones felices tenen més salut. O...
Sí, però això sí, hi ha moltes coses en aquests estudis que poden ser que siguin causa i efecte, evidentment, no? Poden anar d'això.
En el moment en el que ens trobem, on sembla que l'economia i els diners siguin el més important, perquè realment doncs, preocupen a moltes persones, a moltes famílies, i bé, perquè la situació és difícil. Però m'ha estat molt curiós aquest cas de Bhutan, un país molt pobre, la renda per càpita és molt baixa, i el seu nivell de felicitat doncs, no és tan baix, no? Proporcionalment. Què podríem canviar en la nostra societat perquè el creixement de la felicitat fos més alt? Per contra de que el creixement econòmic, doncs potser no podem fer tantes coses ara mateix.
La gent, hi ha bastantes coses que el fan feliç. Una cosa, per exemple, és el capital social, que es diu en economia, els números de vegades que veus els teus amics, la quantitat de gent que tens, la quantitat de gent amb qui pots comptar en cas de tenir un problema, a participar en associacions, etc. El capital social dels individus, això...
Relacionar-nos,
això, no? Això augmenta la felicitat.
Amb
això, per exemple, fa a la gent... molt feliç. Tenir parella, ja ho hem dit.
Hem de fer polítiques perquè la gent trobi parella. En lloc de fer polítiques econòmiques...
Polítiques no, però, per exemple... Sí, no estaria bé. No, les polítiques públiques poden tenir en compte certes coses, no? Per exemple, amb això que dèiem dels ingressos, doncs si veiem que els ingressos tenen externalitats, el fet de que hi hagi molta gent rica al nostre costat té una externalitat, bueno, potser podríem posar impostos una mica diferents i redistribuir la renda d'una altra manera, per exemple. Les polítiques de l'atur serien també molt importants. Medi ambient, la gent que viu al costat d'aeroports o la gent que viu en àrees que estan més contaminades també és menys feliç que aquells que viuen en àrees menys contaminades.
És a dir, promoure el contacte amb la naturalesa.
També diuen que la gent que té contacte amb la naturalesa, relació amb la natura, també és més feliç que aquells que no tenen contacte amb la natura.
Estem fent aquí una llista. Jo me l'estic apuntant tota per veure si puc promoure la meva felicitat, perquè, clar... I després l'altre tema important és com es tradueix això a nivell de país? Influeix el creixement de la felicitat dels ciutadans en el creixement econòmic d'un país?
Això és una pregunta que no sé. No te la puc contestar. A veure, la gent feliç és més productiva. Uh-huh. El que hem fet, per exemple, vam fer un experiment en la qual... Perquè una cosa que és important pels economistes és nosaltres diem, va, tenim aquestes preguntes, a la gent li pregunten en enquestes que existeixen, què tan feliç és vostè amb la seva vida, doni'm una resposta de 0 a 10. I aquestes són les preguntes que nosaltres fem servir i corregint per personalitat... I per la situació de les persones, mirem què passa quan la situació canvia, si et quedes aturat, etc. Una cosa que a nosaltres ens interessa com a economistes és que aquestes preguntes tinguin alguna relació amb el comportament. Si la gent et diu que és un 7, però després no veus que es comporti de cap manera per augmentar aquesta felicitat, si tu veus que algú sistemàticament està dient que no és feliç a la feina, a l'enquesta, però no canvia mai de feina, aquestes preguntes ens serveixen molt poc perquè no podem fer-les servir per fer polítiques públiques. Llavors, hi ha hagut molts estudis que el que miren és si hi ha una relació entre el comportament i la felicitat, tant del dret com del revés. Llavors, hi ha un estudi en què fan un experiment i agafen a uns nois, els fan veure tot de videoclips de felicitat, els hi posen divertides, eh? Res de felicitat gaire profunda, és tot molt banal, però bueno, els hi posen uns quants episodis de sèries que siguin de fer riure i tal, i després els posen en un laboratori, els fan fer càlcul mental, els fan fer feines. I els canvis d'aquests vídeos són molt més productius, fan més sumes per minut, etc, que no pas els altres. Llavors, un treballador feliç, una persona que està contenta a la feina, és un treballador productiu que fa tirar el país endavant. I el que fa feliç a la gent a la feina no és el salari només. I el salari és important, però no és de lo més important a la feina. Sentir-se realitzat, sentir que comptes, tenir torns de treball que siguin agradables, no treballar fins a altes hores de la nit, la falta de d'incertesa. Aquestes són les coses que a la gent li importa la seva feina. A la gent no li importa el salari tant. Li importa bastant poc quan les altres coses les té cobertes. Aquesta gent, si és feliç, treballa millor i és més productiva.
És a dir, que potser el Guardiola, en aquest, això que es posa al soterrani, veu un vídeo i els ensenya uns vídeos en els... Potser els ensenya vídeos de la felicitat i llavors
sí,
surten al camp
els gladiadors,
feliços,
no? No va ser abans d'aquella Champions que li van ensenyar un vídeo als gladiadors o no sé què.
I llavors això potser ho hem d'implantar a les famílies,
exacte,
i a les empreses. Hey life, look at me, I can see the real time. When you shook me, took me out of my world, I woke up, suddenly I just woke up to the happening. When you find doncs ens trobem aquí parlant amb Ada Ferrer, el Plusvàlua, avui un Plusvàlua optimista, un Plusvàlua que parla de l'economia, de la felicitat i la importància de la felicitat i com podem augmentar-la. Ens comentava Ada que un dels termes que fa, un dels fets que fa que siguem menys feliços potser és la incertesa, no?
Sí, els humans no ens agrada massa la incertesa i la incertesa provoca infelicitat. Què vol dir la incertesa? Ara s'està parlant de reformes del mercat de treball, hi haurà segurament una vaga general el 29 de març, etc. Què veiem? Nosaltres el que veiem en els nostres estudis és que el tipus de contracte que tens, si és un contracte temporal o un contracte permanent, és molt important a Espanya. A Espanya, tenir un contracte temporal et fa més infeliç. Per què? Perquè la gent veu que un contracte temporal és el final. No és una progressió per després anar a la permanència. En canvi, a països com a Holanda, on també hi ha contractes temporals, o a països com a Anglaterra, els contractes temporals no fan els individus més feliç, perquè el contracte temporal no es veu com la incertesa d'aquí 2 anys em quedaré sense feina.
No es veu negatiu, tampoc, no? Socialment, potser.
Exacte. Llavors, el mercat que tenim aquí a Espanya, tan dual, en què els treballadors permanents estan tan protegits i els treballadors amb contractes temporals estan tan poc protegits, els altres països on existeix... Bueno, els altres països no els conec a tots, no? Però com el cas d'Holanda que us deia, els treballadors el mercat no és tan dual, malgrat existir diversos tipus de contractes. I en aquests països la gent no és tan infeliç quan té contractes temporals. Aleshores, en aquest país, realment, la gent que té situacions laborals precàries pateixen una incertesa molt alta que els fa infeliços. I això és una altra cosa que jo penso que s'ha d'avançar fortament al nostre país.
I sobre aquest tema, com veieu la reforma laboral?
La veritat és que els detalls de la reforma laboral no el conec, però sí que hi havia un grup d'economistes que proposaven un contracte únic, suposo que n'heu sentit a parlar, Certament, a mi, m'és igual si és un contracte únic o no, però s'ha de caminar cap a una situació per eliminar la dualitat que tenim en el mercat laboral. I el que han fet amb la reforma, reduint els números, el número de, bueno, això, reduint els números de dies, dels contractes permanents, etc., espero que no només sigui reduir la seguretat dels permanents, sinó sigui acostar uns amb els altres, que aquesta és una mica la idea del contracte únic, no? Que tu tinguis els mateixos tipus de drets a llarg termini.
En un moment en què parlem bàsicament de dèficit i de com el pagarem, és curiós poder parlar de que les polítiques econòmiques i polítiques socials haurien d'anar encarades des de la felicitat dels ciutadans. No?
Sí, s'hauria de tenir en compte que és el que la gent prefereix.
Doncs seguim parlant, si m'ho permet, Ada Ferrer, en uns segons, perquè obrirem els micros als nostres contertulians d'avui, que avui tenim amb nosaltres el senyor Pere Guinjoan, economista, Josep Lluís Masferrer, actuari d'assegurances, i a Xavier Meló, doctor en economia. Serà això en uns segons, primer passem a publicitat.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629-89-1545, a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com. Several weeks have passed now since she left me. She shows her face to ask me. Avui ens trobem a Plusvàlua, la Ràdio Estel i Ràdio Principat, parlant si la felicitat doncs aporta més millores en l'economia i al revés, si l'economia ens fa més feliç. Estem amb Ada Ferrer, científica titular del CSIC, i ara obrim ja els micròfons també de la nostra tertúlia, dels nostres contertulians d'avui. Tenim amb nosaltres a Pere Guinjoan, economista. Bona tarda.
Bona tarda.
Després de l'entrevista amb Ada Ferrer, com ho veu això? Podem ser més feliços? Perquè jo he anat prenent notes. Jo ja he sortit amb deures d'aquí.
Jo he disfrutat, no? Allò és és un tema de l'economia, francament, en ser poc o gens, no? Hi ha una cosa que ha dit la senyora Ferrer que a mi m'ha cridat i voldria potser, no sé, algun matís, perquè en la conjuntura actual que tenim a Espanya, que bàsicament tenim un problema d'allò que estem molt endeutats amb l'exterior, no? Espanya deu un 160% del seu PIB a fora, que és enorme, un deute extern enorme.
És com si tinguéssim sobre un salari base un 60% el que hi paguéssim d'hipoteca, per exemple, a casa.
Exacte, no? És dir, que totes les famílies del país, diguem-ne, deuen un 160% dels seus ingressos totals bruts per tots els conceptes. Això a nivell de país és moltíssim, és molt i molt. De manera que a Espanya ens trobem amb aquesta conjuntura tan difícil que estem. En la conjuntura actual, jo crec que la senyora Ferrer ho ha apuntat ja, no? Però m'agradaria potser dir, escolteu, no és el moment que ara, diguem-ne, de felicitat sempre és bo de parlar-ne, però ara tenim una necessitat imperiosa de créixer. De créixer per recuperar la solvència, perquè hem de pagar els deutes, per dir-ho ras i curt.
Els deutes ens fan més infeliços?
A la gent que té deutes, sí. Els deutes com a país, la veritat és que no hi ha cap estudi fet. No sé si la gent percep quin és la deute, així com la gent percep quin és l'atur, perquè el veuen, la deute no sé.
No, però és bàsicament deute, és, perquè és curiós això, aquest 160% de deute extern d'Espanya pot ser deute de l'Estat, perquè les administracions públiques subestatals no en tenen de deute extern pràcticament. Deute de l'Estat és poc, és un 30% només, el deute de l'Estat que està en mans d'estrangers. De manera que hi ha un 130% que és deute, és veritat, que la seva major part és deute bancari, també hi ha deute d'algunes de les grans empreses espanyoles, en general, utilities, diguem-ne, empreses de serveis públics. Però està clar, bàsicament és endeutament bancari que reflexa, diguem-ne, a l'altra part del balanç dels bancs hi ha deutes de famílies, sobretot de famílies i també d'empreses espanyoles.
No? Una mica el que plantejava el senyor, el que planteja el senyor Guinjoan és ara potser no és moment de parlar de felicitat, és moment d'esforçar-nos i de sortir. Però estan renyides les dues coses?
Bueno, no tenen per què estar. El creixement econòmic clarament no ens fa més infeliços. El que potser no ens ha fet és més feliços l'endeutament que hem tingut. Les famílies s'han endeutat també. Si realment pensem que ser més pobres que el nostre veí ens fa tristos, no és d'estranyar que la gent se'ns ha endeutat per tenir un Mercedes com fa el veí. No? Llavors la gent, la classe treballadora no vol ser classe treballadora, perquè la gent vol tenir estatus. Per tant, en el fons, el que hem fet és equivocat. Però és l'economia de la felicitat la que ens diu quines són les preferències de l'individu, la que ens permet entendre de quina és la manera que es comporten els individus. Jo no estic dient maximitzem la felicitat d'Espanya o de Catalunya. A mi el que m'interessa entendre és què ens fa feliços, per tant, com es comporta la gent, quines són les preferències de la gent, per què la gent fa el que està fent. Quan dissenyem polítiques públiques, què podem esperar-ne de la gent? I a més a més, si pot ser, intentar millorar el benestar de la gent. Per tant, fer reformes al mercat laboral perquè la gent en situació precària tingui més protecció. Segurament la reforma que hi ha hagut ara ha anat massa curta en aquest sentit, no? Doncs fer aquestes reformes al mateix temps que buscar un balanç, però mai sortirà de la meva boca que el creixement és dolent per si.
Tenim també amb nosaltres el doctor Xavier Melo, doctor en Economia. Bona tarda.
Bona tarda.
Alguna pregunta a fer? Pues
sí, jo aquesta setmana estava llegint un article que va sortir de la Universitat de Washington. Bueno, de veritat és que tinc dues preguntes, eh? Aquesta és la, més, és la primera.
És que la felicitat dona per molt.
Sí, sí, sí. I era curiós, perquè és algo suposo que han pensat alguna vegada, almenys, i és que era un estudi, em sap que era de la Universitat Peterson de Washington, que deia que la gent amb més poder adquisitiu, la gent més rica, tenia comportaments menys ètics.
Ah, ja ho vaig veure.
Ho vas veure? I el va veure. I llavors em va sorprendre relativament. Llavors, la pregunta que us volia fer és, s'ha fet alguna cosa aquí a Espanya penseu, per altra banda, que és cert això? Perquè això podria anar lligat a la felicitat o no. I la segona, si voleu, us les faig les dues seguides. Heu dit alguna cosa ara que m'ha sorprès, és que la gent no s'adapta a l'atur. Jo tinc una opinió contrària. Jo crec que l'atur, com a l'absentisme, o el mal absentisme, diguem-ne, el fraudulent, la búsqueda d'incapacitats, els PERS agraris, si em permeteu, en una part, té un component cultural important. És a dir, jo crec que la gent s'acomoda. De fet,
però acomodar-se vol dir...
Acomodar vol dir que s'adapta.
Vol dir adaptar-se.
Que es resigna a lluitar. I si, de fet, hi ha una dada important que s'ha comentat aquests dies, és que a Bèlgica i també aquí a Espanya, quan la gent troba feina, és l'últim mes d'atur. Si l'últim mes d'atur és al cap de 36 mesos, és el 36. Si és al cap de 24, és al cap de 24. I si l'atur dura 12 mesos, el troba a final d'any, al cap de 12 mesos. Llavors, jo crec que sí que hi ha un component, no?, de dues preguntes.
Molt bé. La primera no tinc resposta. Perquè no... Vaig llegir l'estudi aquest. El primer que vaig pensar és, bueno, per ser molt ric, suposo que has de tenir poca ètica. Jo vaig pensar que era més aviat al revés. No, si tu ets molt, molt, molt ric i estàs extraient...
No, és això el que deia l'article, no? El que deia l'article era això, perdó, era que com més, és a dir, s'havia fet l'estudi, més a més era un estudi empíric, no? Es posaven, per exemple, doncs, la gent que portava cotxes a gamma alta, doncs, es posaven al costat d'una escola i tal, llavors esperàvem, teníem un comportament menys ètic. Clar, això portat a l'empresa, no sé si pot ser real o no.
No ho sé, ja dic, no ho sé, i tampoc no és les coses que nosaltres fem, però sí que em va crear l'atenció i per això el vaig llegir. Sí, també vaig pensar, sí, realment, és un tema que seguiré, perquè sí, és interessant.
És interessant, si poguéssim tenir a l'estudi, el penjaríem al nostre Facebook del programa. Perfecte. La segona pregunta, perquè li han posat deures.
Sí, la segona pregunta.
L'atur, si ens acomodem...
Ja. Està intentant fer la frase. Realment ho desconec, el tema de si la gent troba... Vull dir, m'ho crec, no tinc cap dubte creure'm que això
més,
de l'últim...
Sí, són dades més del 50%.
Sí, no, ja m'ho crec, no tinc cap dubte creure'm. El que nosaltres hem vist és que la gent, tu els hi preguntes, són qüestionaris de... Potser hi ha 150 preguntes, i una pregunta és si està aturat, i aquesta pregunta està a la part de feina. A més, són gent que seguim a través del temps, són gent que han estat en el qüestionari, potser durant 10 anys, i l'observes un any que s'ha quedat a l'atur i segueix quedant-se a l'atur. La gent té un baixó molt fort, la gent recupera parcialment el nivell de felicitat, un 40% aproximadament del nivell de felicitat, si tenien un 7, baixen un 6, tornen a pujar un 6,4, un 6,5... I allà es van quedant al llarg dels anys que nosaltres els seguim observant. I jo penso que hi ha una mica de mite.
El nostre
tècnic...
Que
hi ha una mica de mite sobre aquest tema. Ara, sí.
El nostre tècnic ens preguntava, això no pot ser perquè durant tot el temps que estàs a l'atur busques la millor feina, no? I al final t'agafes el que trobes?
Pot ser. Però la gent està infeliç quan està a l'atur. La gent no li agrada quedar-se aturat. Això dit, certament és veritat que el que comentava abans, no? Un estudi a Anglaterra troba que les regions on hi ha molt atur, la gent no és tan infeliç. De la mateixa manera que si una persona està obesa i el seu marit també ho està, doncs també ho és menys.
També tenim amb nosaltres el senyor Josep Lluís Masferrer, actuari d'assegurances, assessor de Ferrer i Ojeda. Bona tarda.
Bona tarda.
Vostè, segons el que ens diu, és feliç?
Jo crec que la felicitat... Bueno, diverses coses. Un neix feliç.
Això seria el que deien als anys 70,
als anys
no?
70. Sí. Hi ha un
estem passats de moda,
un psicòleg molt i molt famós, americà, que en un gran congrés fa 3 anys va fer el keynote speaker, l'obertura, i va dir, un dels meus grans errors a la vida és creure que la gent es podia adaptar a tot. De totes formes, la gent s'adapta a moltes coses, i segons el tipus de gent. Vull dir que no és que li tregui la raó, però s'ha sobrevalorat l'adaptació.
Sí que és veritat que hi ha gent més feliç que d'entrada.
Hi ha gent que està condemnada a ser feliç.
Sempre és feliç.
Sí. Sí. Jo tinc una mica sempre d'això. Hi ha gent que està condemnada a ser feliç.
Un professor que em va agradar l'altre dia, que deia, hi ha dos tipus de persones. Aquells que sempre troben aparcament i aquí que mal ho trobaran, perquè ja vas predestinat a trobar.
Sí.
Jo soc dels que trobo aparcament.
Senyor Masferrer, que no el deixem parlar.
No, que deies que naixem... Jo crec que naixem feliços. El que passa que en el devenir de la vida doncs hi ha factors que ens en moments de felicitat, i la felicitat no deixa de ser moments. Una persona no és feliça, una persona té moments de felicitat. Jo el que m'agradaria també preguntar-li a l'Ada, és el treball, em sembla un treball super molt interessant, és una bufada d'aire fresc sobre, diguéssim, els estudis normals, sobre deutes, dèficits, però això ha de tindre una aplicació, diguéssim, pràctica, i m'agradaria preguntar-li quines aplicacions pràctiques pot tenir el seu estudi, com ens podem aprofitar per ser un país més feliç, i també si hi ha diferències, si hi ha factors entre comunitats autònomes que facin que comunitats autonòmiques siguin més o menys felices.
Quanta feina li posen avui?
Sí,
eh?
No, però és fantàstic. Això és el que m'agrada més del món. Lo de la felicitat, el concepte de felicitat és un concepte molt complex, en el qual sempre quan algun filòsof em pregunta però què voleu dir amb felicitat? Dic, no, dic el ridícul no el faré ara, dient-te què vull dir, perquè no és el meu tema, no? Com a economistes, què passa? Nosaltres com a economistes, com vostès tots són economistes, de fet, també, no? Tenim un concepte que es diu utilitat, que la gent, que és el plaer, potser, que la gent creu de consumir béns o d'anar a treballar o de tenir lleure, i la gent es comporta de tal forma per maximitzar-lo i, per tant, tu pots més o menys entendre com es comportarà la gent. Què és la cosa que ens va obrir els ulls quan vam veure aquestes preguntes? Vam dir, Home, potser això és una mesura proxy, una aproximació en aquesta idea teòrica que en els, abans dels anys 30, abans de la revolució marginal en economia, els economistes pensaven que es podia mesurar. Potser sí que es pot mesurar, va, anem-ho a mirar. Llavors, que la primera cosa que vam fer és té una relació o no amb el comportament. La gent es comporta en relació amb aquesta pregunta o no. I quan es va veure que sí, aleshores va dir, doncs ens agafem en aquesta pregunta. No sabem massa bé què mesura. Però deu mesurar alguna cosa que s'assembla allò que teòricament estem interessats, perquè la gent es comporta per millorar la seva felicitat. I s'han arribat a fer estudis així més curiosos, no? De la diferència de felicitat entre un matrimoni en el moment que es casen prediu la possibilitat de divorci més tard. Si una parella es casa i la diferència de felicitat és molt gran entre l'home i la dona, tenen més probabilitat de divorciar-se. Ja sé que és un exemple una mica potser tonto, però
no,
graciós,
no?
No, però
i més considerant
és divertit.
El
que... Llavors, el que sí que és veritat és que hi ha, com el Premi Nobel el Daniel Kahneman, hi ha investigadors que tenen un laboratori, un equip, Estats Units, molts diners, aquestes coses, i fan... diferents mesures de felicitat, les comparen i miren. I una cosa que ells han distingit és entre la satisfacció amb el que tu has assolit a la vida, que això és el que nosaltres intentem mesurar amb aquestes... Intentem mesurar, no ho intento mesurar jo, és el que nosaltres volem quan agafem aquestes preguntes, és més satisfacció en general amb la vida, amb el que un ha assolit al llarg de l'any, no? I després hi ha el que li diuen la felicitat instantània, per exemple. Llavors han agafat telèfons mòbils, han llogat a persones i aquestes persones han d'anar contestant preguntes. Què sents ara en aquests moments? Ets feliç? Què estàs fent? Què s'ha trobat, per exemple? Els fills no fan la felicitat a llarg termini. Qualsevol que tingui fills entendrà que les preocupacions compensen la felicitat, no? És una mica dur, no? Un té fills i comença a patir per primera vegada la seva vida. Però què passa? Quan a la gent se li pregunta, en aquell moment què estàs fent? Estic jugant amb el meu fill. A part dels mestres, la majoria de gent tampoc el fa tan feliç, aparentment, jugar amb el seu fill, una cosa que trobo molt interessant, no? Doncs què sents en aquests moments? Sí, sé que estic fent alguna cosa que és, que té sentit, que li dona sentit a la meva vida, no? Llavors, és això, per exemple, tenir fills, els tens perquè dona sentit a la teva vida, no perquè et faci feliç, no? Llavors, és veritat que hi ha una diferència entre diferents conceptes i com a economistes diem, mira, el sentit de la vida m'és igual. Jo vull saber què és el que fa que la gent es comporti d'aquesta manera, miraré aquestes preguntes.
Crec que,
que no
se'ns acaba...
No,
no, si vol fer un resum breu.
Un resum molt ràpid. Les comunitats autònomes no ho conec. Hi ha, segurament hi ha algun estudi fet, però a Espanya no hi ha dades panells. I jo sóc d'aquests economistes així... que si no hi ha dades panells, no ho faig. Les aplicacions, vàries, el que he comentat una mica, no? Un pot saber quines són les preferències dels individus, intentar entendre com es comportaran els individus quan introdueixes una política pública, intentar entendre què és el que produeix benestar als individus i, per tant, quines polítiques públiques vols promoure. També polítiques públiques familiars, perquè la gent... Què li passa a la gent quan té un fill? Què li passa amb la seva situació econòmica? Per què la gent se sent pobra? Qui se sent pobre i per què? Què tan important és als altres per sentir-nos pobres, etc. Polítiques del mercat de treball, què és l'important al mercat de treball. O també, per exemple, per fer estudis de valoració. S'han arribat a fer estudis per valorar béns que no existeixen en el mercat. Viure al costat d'un aeroport és dolent per la felicitat dels individus, malgrat la casa ja fos més barata, inclús tenint en compte això. Doncs què tan dolent és? Això ho podem saber perquè tenim els salaris d'aquell individu, tenim els seus diners i tenim el viure a l'aeroport. I mirem quants més diners necessites per compensar aquesta reducció de la felicitat per viure en el costat de l'aeroport. I diem, valen, un decibel, 6 euros.
És a dir, que la felicitat té un import.
La felicitat té un preu.
M'agradaria poder continuar, Ada Ferrer, amb aquesta entrevista molt més, però la veritat és que tenim molts temes sobre la taula per comentar d'actualitat. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i esperem seguir en contacte, que ens ajudi a trobar les eines o les maneres per poder ser més feliços tots.
Moltes gràcies per haver-me convidat. On the bright side, when there's so much going down on the other side, it's like I live in a bubble with no trouble and problems don't exist. I chuckle and tell them that ain't the case at all. It goes back to the time when I was very small. Not in mind, but size and age, my papa used to say, you can always look at the negative, but you should always live in the positive. So I try every day to live in that way.
was and what they could have been, as opposed to living in what is and how much they can, and be the first to complain about nothing in life going their way. The attitude's dead and I can't do nothing about, and very happy with just breathing in and out. The ones that when you say let's go make a difference, they'll say nah, that's okay. So I don't waste time on the trips that.
Tenim molts temes sobre la taula, no crec que els puguem comentar tots perquè ens queden escassos 10 minutets per acabar el programa, però la veritat és que avui doncs, teníem la notícia que el Banc Central Europeu deixa prop de 530.000 milions a 800 bancs en 3 anys ha deixat. Com veuen aquesta política? Que augmenta la felicitat?
Bueno. Jo...
Sí, senyor Inferri.
Sí. És a dir, a mi em sembla que això és la notícia de l'any, vaja. Ja es va fer la subhasta al desembre, que va ser un èxit. Aquesta encara ho ha estat més. S'ha de dir, el problema fonamental que en aquest moment Espanya en té d'altres. Ja ho deia la senyora Ferrer, l'atur és el problema principal que té Espanya, la dualitat aquesta del mercat de treball tot, és el segon problema que té Espanya, és un problema de disciplina fiscal de les administracions públiques en la seva totalitat. El tercer problema que té Espanya és l'estat del sistema financer. L'estat del sistema financer no és només un problema espanyol, és un problema arreu d'Europa. Gairebé tots els països, doncs, el sistema financer, no totes les entitats, diguem-ne, tenen la folgança de capital que diguem-ne, per funcionar amb tota tranquil·litat. Aquest és el primer problema europeu. Això d'aquí és un pedaç important en aquest... És a dir, no soluciona, no augmenta la solvència dels sistemes financers europeus, però sí que posa un pedaç temporal que dona marge als governs per actuar amb això d'aquí. I 3 anys són molts anys, diguem-ne, no?
Això ha vingut també de la mà que els països més castigats per la crisi del deute demanen avui reduir els objectius de dèficit a l'Eurogrup. Això què vol dir? Que una cosa compensa l'altra?
Home, no, perquè el que diu el senyor Ginjoan té tota la raó, el que passa que això no es trasllada al poble. És a dir, el Banc Central Europeu ha deixat 1 bilió, que són molts diners. Probablement, i el senyor Joan, si no em corregirà, mai els bancs han tingut tants diners. Mai els bancs han tingut tants diners, però en canvi no flueix el crèdit. Hi ha moltes raons, i hi ha banquers bons i dolents, com... però mai han tingut tants diners. I bueno,
sembla un cercle, no? Que es queda tot entre el Banc Central Europeu, els bancs...
Bueno, el que passa és que el Banc Central Europeu deixa diners al Banc Sabadell, i el Banc Sabadell els hi deixa l'1%, i el Sabadell li deixa a la Generalitat el 4,5%. Entre aquí hi ha un 3,5% que se l'emporta la prima de risc, unes despeses. Llavors jo el que penso, i el sentit comú diu això, el que s'està fent, però jo el que penso a vegades és la frase que deia l'Einstein, no? Que vull dir, si vols resultats diferents, fes coses diferents. No ho sé, en una situació excepcional potser ens hauríem que plantejar deixar diners directament als governs o al banc públic. No ho sé, això és un tema molt delicat. El que em preocupa relativament és el 8,5 que ha dit el govern espanyol, que encara no ha comunicat oficialment a Brussel·les, que els socialistes havien dit que era el 6. Llavors, entre el 6 i el 8,5, suposo que estarà la veritat. Tampoc crec que estigui el 8,5, perquè suposo que el pendent de cobrar amb els socialistes es cobrava tot, per exemple, i ara amb l'actual govern no es cobra res. Llavors, el que diu Brussel·les és que es digui, però sembla bastant segur de que es flexibilitzarà, perquè, entre altres coses, perquè és impossible, i tornaríem a fer un altre incompliment.
Senyor Masferrer.
Sí, jo diria... A vegades hi ha coses que no les acabo d'entendre i que se'n fan una mica difícil de... no ja d'explicar, sinó a vegades de formular una pregunta perquè en responguin. El Banc Central Europeu deixa diners als bancs per import de 530.000 milions d'euros, un tipus d'interès de l'1%, un tipus d'interès baixíssim, mentre que els estats es tenen que endeutar amb les institucions financeres i amb el públic a tipus molt més alt. Llavors, la pregunta, sinó que jo no hi tinc resposta, i aviam si algun dels amics que estem aquí reunits hi té resposta i l'agriria, és què hi fan els bancs amb aquests diners? per altra banda, tenen molts diners.
Sembla que té la resposta.
Una resposta curta. A veure, els malpensats diuen que això d'aquí, i això s'ha comentat en editorials del Financial Times, que aquests són uns diners que es donen a través del Banc Central Europeu perquè així els alemanys, com que només són un vot entre 17, no ho poden vetar, i que aleshores, diguem-ne, els bancs de sota mà compren deute dels països... Això ho diuen els malpensats.
Amb un important diferencial... de benefici pels bancs.
Bueno, exacte, és que a més els bancs s'han de recapitalitzar i aquesta és una forma, diguem-ne, d'injectar capital als bancs, diguem-ne, tècnicament se'n diu allò columpiar-se en el pendent de la corba de tipus d'interès, és dir, ells es financien a l'1%, presten això que deia vostè, per exemple, el 4,5%, aquest 3,5%, multiplicat per 3 anys, doncs, doncs això d'aquí anirà al capital del banc, a reforçar el capital del banc. Sense excloure aquesta hipòtesi, hi ha el fet de que no ens podem permetre una fallida generalitzada dels bancs europeus. No ens ho podem permetre.
Senyor Milo, es posa nerviós.
Jo estic... Sí, no.
No ens podem permetre un altre Lehman Brothers a Europa. No.
Escolti, això no. És, però el que ha fet als Estats Units, hi havia un article en Sabagallera aquesta setmana que deia que d'en Joaquim Muns, que els diners fàcils o gratis sempre comporta actituds errònies. Us posaré un exemple. Es donen diners per refinançar-se a caixes i bancs i el primer que es fa són pujades de sou i pensions de jubilació de 15 milions d'euros. Això la gent no ho entén. Jo tampoc, eh? Però encara puc aguantar i tal. Però això és difícil.
Jo tampoc ho entenc, això, no?
Clar, però si nosaltres no ho entenem, que som els que ho hem estudiat, imagini la gent que no és la seva feina. Llavors, el que puc dir jo... Escolti'm, estem en una situació excepcional? Sí. I si vostè no està segur, per mi, jo n'estic. Tenim una situació d'alarma social. I ho estarem a final d'any encara molt més. I a la primavera més cara. Llavors, escolti'm, nacionalitzem. Ja sé que el sector públic és menys productiu que el sector privat. Ho ha fet el país més liberal del món, que és Estats Units. Estats Units va agafar i dir, escolti'm, jo si vostè li doc diners, jo mano sobre els diners. A mi em sembla un comportament normal. No ho va fer un país comunista. A nosaltres no.
No, això...
Escolti'm, que facin cua, els hi donem...
La mateixa Alemanya no ho ha fet, no? Alemanya té bancs amb dificultats, també. I els hi ha donat diners, però no a títol de common equity, de capital ordinari, diguem-ne, en drets polítics, sinó a títol de participacions en compte, és a dir, sense que mani, diguem-ne, el que posa els quartos.
Jo crec, deixa'm, a més, jo crec que el pitjor de la pobresa, em sembla que ho he dit després amb micròfon tancat, és el contrast amb la polència. La gent, realment, el conflicte social, quan ha pujat molt la desigualtat social, i veu aquestes coses,
fet,
la
això,
gent se n'enerva.
La de Ferrer ens ho anotava, no? Que la desigualtat genera infelicitat. Ja ens trobem en els 3 minutets finals del programa i m'agradaria concloure, ja que avui no hem pogut desenvolupar tots els temes que teníem sobre la taula, sí, una paraula. Acabem de concloure ahir el Mobile World Congress amb èxit, amb rècord, un dels pocs congressos que encara es fan a Barcelona amb força, amb prou de força. Alguna cosa?
Jo estic segur que el millor que té aquest país, i el país per mi és Catalunya, que per cert hem de ser conscients que estem fent retallades, però que si comptant la balança fiscal, ja sé que no és una paraula, estem en un superàvit de 4, d'un 4%. Vull dir, tenint en compte això, jo estic segur que sortirem i Barcelona és una marca que avui en dia s'està posicionant d'una manera molt, molt forta. Això ens ajudarà a sortir, sigui Las Vegas, sigui el 22@ o sigui el mobile.
Moltes gràcies, senyor Melo. Senyor
sí,
Joan.
Jo preferiria sortir-ne a base de congressos de mòbils que de Las Vegas aquest, que em sembla bastant escandalós.
Que faci falta.
Sí, també.
Senyor Mas Ferrer.
Diguéssim, el temps de... El dedicat al mòbil World Congress és un èxit per Barcelona i que duri força temps i que tots els agents socials sàpiguen crear, diguéssim, el clima, diguéssim, de ben entesa entre tots.
Hem rescatat per concloure el programa l'Ada Ferrer abans que marxés. Simplement per preguntar-li una petita intriga que ens ha quedat. És si el sentit, perquè parlava del sentit transcendental de la vida, si aquest sentit transcendental, aquestes creences ens donen la felicitat.
Sí, en general la gent religiosa és més feliç que la gent que no és més religiosa. Religiosa mesurat com si crec en Déu o si crec en alguna... amb un Déu que sigui cristià o que no ho sigui, o número de vegades que vaig a l'església, etc. En estudis en diversos països s'ha demostrat que som més feliços.
La fe mou muntanyes, no? La fe ens ajuda a viure cada dia. Bé, doncs ens acomiadem ja de la senyora Ada Ferrer. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Senyor Pere Guin Joan, senyor Josep Lluís Masferrer, senyor Xavier Melo, a l'equip que ha fet possible aquest programa, Jordi Carreter, l'equip tècnic, Maria Serra, la música i ambientació, i com sempre, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana de Consum, i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a trobar, com cada setmana, dijous vinent, de 8 a 9 del vespre.